Bona nit, són les 9. El Premi Nobel de la Pau ha tingut una trajectòria a vegades difícil d'entendre. Hi ha motius, per exemple, per dubtar de la importància d'un guardó que ha ennoblit a figures tan maquiavèliques i tan nocives per la vida de la gent com l'antic secretari d'Estat nord-americà Henry Kissinger. Però sembla que el jurat ha decidit anar canviant la personalitat dels guardonats i, últimament, ha volgut corregir-se. Avui el Premi Nobel de la Pau no té res a veure amb aturar la guerra, sinó amb mantenir la justícia en un àmbit, el tercer món, on la pobresa endèmica i l'exclusió social porten a molta gent a la depauperació i a la mort. El senyor Muhammad Yunus és l'impulsor i inventor d'allò que s'ha vingut a denominar microcrèdits. Com el seu nom indica, es tracta de crèdits de petit import, però que aconsegueixen que les famílies puguin anar tirant endavant. Un microcrèdit no serveix per fer grans empreses, sinó per consolidar petitíssimes economies que d'aquesta manera no es veuen abocades ni a la subvenció ni a la mendicitat. L'èxit dels microcrèdits no es basa únicament en el seu resultat immediat, sinó també, i això és el més sorprenent, en la seva recuperació. Vaja, que els microcrèdits gairebé no generen morosos. Aquells o aquelles que el reben tornen al principal i als interessos, i les seves famílies fan així una petita passa en l'economia del país, però molt gran en la seva economia domèstica. Sovint s'ha volgut escometre les desigualtats del món a partir de grans plans. Molts d'aquests plans adreçats al tercer món han acabat pitjor que les esperances en ells dipositades. La burocràcia, la corrupció o la interrupció d'aquestes estratègies han creat malfiança i han abonat el camp de la demagògia. El microcrèdit, en canvi, no genera expectatives nacionals, però sí que ajuda que les coses de molta gent vagin millor, que és el capdavall del que es tracta. Amb una gran idea, potser es fan volar coloms un dia a la vida, però amb moltes petites idees es fa bullir l'olla de cada dia. Molt bona nit i bon divendres, són les 9 i 3 minuts. Aquest és el Cafè de la República número 192. El dia com avui, del llunyà any 1938, ens va deixar el senyor Christer Seeger. Diran qui era aquest senyor. Doncs el creador de Popeye. I avui, 5:45 de la tarda, a l'Hospital de Sant Boi de Llobregat, ha nascut una nena que es diu Lucía. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Frank Zappa, el líder de The Mothers of Invention, músic de rock, que diu: el periodisme de rock és gent que no sap escriure entrevistant a gent que no sap parlar per gent que no sap llegir. A la Diagonal de Barcelona ha passat un home i una dona amb pantalons curts i sabates esportives que, completament cansats per l'esforç, es miraven feliços i es preguntaven: en què penses?
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Què tal, Pere Mas, com anem?
Molt bona nit, senyor Joan Barril.
Tu ets aquests aficionats al cinema que van al Festival de Sitges, per exemple?
No.
No. Dic, perquè el Festival de Sitges ara es diu Festival de Sitges, però va haver un temps en què es deia Festival de Cinema de Terror i Fantàstic.
Jo crec que es diu Festival de Cinema de Catalunya, ara.
Ara es diu Festival de Cinema de Catalunya.
Sí.
Doncs, no sé, hi ha pel·lícules que potser estan fora de...
de concurs o fora de festival, però
sembla que ja sé per on vas, ja ens ho trobarem.
Ja ens ho trobarem.
Ja et veig venir, amic,
però el cinema
veig que el dia de festa t'ha provat, el dia del Pilar.
El cinema pensa que serà una activitat fonamental aquest cap de setmana, com a mínim per un milió de cases, no?
Ja ho veurem.
Comença l'últim cap de setmana abans d'entrar en campanya electoral i el programa està, diguem-ne, animadet, no? Anem a pams. D'entrada tenim una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el CEO. A veure, què diu el baròmetre de la Generalitat?
Doncs diu que Convergència i Unió guanyaria les eleccions per gairebé 2 punts d'avantatge sobre el PSC, que Esquerra Republicana baixa, que Iniciativa puja i que el Partit Popular es manté. Tot i això, a hores d'ara hi ha un 23% d'indecisos.
Potser són pocs, encara vols que el digui. Aquest és un dels elements de la campanya del dia. L'altre és la polèmica provocada per Convergència i Unió Films amb la presentació d'una pel·lícula, Confidencial.cat, que es carrega els 3 anys de govern tripartit. Del DVD se'n farà 1 milió de còpies que es repartiran als diaris de diumenge. No són com aquests diaris de diumenge que s'ha de pagar alguna cosa perquè t'ho donin, no, aquest es donarà simplement amb el preu del diari. Al vídeo s'hi poden sentir fragments com aquest.
Qui va ser l'autèntic arquitecte del tripartit? Qui és la figura que paralitza la negociació de l'Estatut? Qui és el responsable d'intentar aturar la seva aprovació al Parlament de Catalunya el 29 de setembre? Qui negocia la baixa enfront de la part catalana? Qui és l'instigador del malestar entre les diverses figures polítiques? Qui atura l'intent de Maragall de remodelar el govern? Qui?
Bé, aquest és un fragment, suposem que es deuen referir a Montilla, probablement, però el que és més destacable, naturalment, és la música, no? La música aquesta ambiental que hi ha al darrere. A veure, Pere, què hi diuen els partits de tot això?
Doncs el president de Convergència i Unió, d'entrada, diguéssim, els autors del vídeo, Artur Mas, diu que es tracta d'una pel·lícula que explica la veritat.
Però em sembla que tot el que s'expliquen allà és estrictament el que ha passat. No ens ho hem inventat nosaltres, eh? És una part de l'obra, entre cometes, que deixa el tripartit, i creiem que per la història de Catalunya és important que quedi un document i un documental audiovisual d'aquestes característiques.
José Montilla, com ha fet la resta de partits, inclòs el Partit Popular, han criticat aquesta iniciativa.
Intenten amagar, en el fons, el que ha estat una col·laboració durant molts anys i la porta oberta que deixen, malgrat hagin anat al notari. Suposo que espera que la truqui Steven Spielberg i nomenin la pel·lícula per als propers Oscars. Jo crec que és una ocupació que segurament poden tenir després de perdre les properes eleccions.
Del vídeo, com dèiem, se n'ha fet 1 milió de còpies, però Convergència i Unió, durant la roda de premsa, no ha volgut dir quants diners ha costat. Per cert, que el vídeo pot tenir un altre front obert. El Gabinet Jurídic de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió diu que TV3 no ha donat els drets d'imatge perquè es facin servir fragments d'alguns dels seus informatius per fer aquest vídeo.
Fixin-se que aquesta pel·lícula no apareix un dia qualsevol. Recordin que avui és divendres 13, que és una cosa d'aquelles també de pel·lícula de terror. Com dèiem, està a punt d'acabar-se el Festival de Cinema de Sitges, que és un festival de terror, sang i fetge. En fi, canviem de qüestió, deixem el cinema, anem a una altra qüestió, els diners, però no grans diners, sinó diners petits, però molts. Una de les notícies destacades del dia és la concessió del Premi Nobel de la Pau. Li han donat a l'economista de Bangladesh, Muhammad Yunus, i el Banc de Microcrèdits que va crear l'any 1976.
Estem tots encantats amb la bona notícia, encantats a Bangladesh i també als altres indrets del món on hi ha gent que treballa amb els microcrèdits. Tots estan feliços perquè és un gran reconeixement per tots nosaltres que hem treballat en això durant tant de temps per fer realitat les idees.
La idea del Banc dels Microcrèdits ha permès a milers de pobres poder accedir a una petita suma de diners sense tenir cap mena d'aval bancari. Això els ha permès finançar petits comerços o petites empreses i millorar la seva situació econòmica.
I destaquem el que ja dèiem fa uns moments. Són microcrèdits que generalment es tornen, vaja, que no tenen morositat. De Pau, no de Premi Nobel, sinó de Pau, més en concret del procés de Pau, fa dies que se'n parla a Euskadi i fora d'Euskadi. La darrera novetat la tenim en les paraules de Zapatero, suggerint que Batasuna podria accedir a les eleccions municipals, això sí, sota un altre nom. Aquestes insinuacions del president espanyol no són suficients per Batasuna.
necesario poner en marcha cuanto antes la mesa de resolución, la mesa de partidos políticos. Eso es lo que tiene que ocupar la centralidad política y discursiva de los responsables políticos, y comenzar en estos momentos a hablar de lo que debe de hacer el de enfrente o no debe de hacer para ser legal o no serlo, pues yo creo que corresponde más al ámbito de las maniobras de despiste a las que nos tiene acostumbrados el gobierno español.
I què en pensa de tot plegat el principal partit de l'oposició, el PP? Doncs el seu secretari general, Ángel Acebes, deixa les coses ben clares.
Esto sería efectivamente un fraude de ley, y por lo tanto el propio Tribunal Supremo de oficio está obligado por ley a estudiar el caso.
Més coses. A Irlanda del Nord es viuen hores decisives per arribar a un acord i recuperar les institucions pròpies de l'Ulster. Els partits locals han de donar una resposta a l'última proposta dels governs de Londres i de Dublín. Tenen fins al dia 10 de novembre.
Durant 3 dies han estat reunits a Escòcia totes les parts implicades per tal d'acostar posicions i mirar de recuperar les institucions autònomes.
I alerta aquesta xifra, segons Hisenda, les dones cobren un 30% menys que els homes.
L'any passat una dona va cobrar de mitjana 12.800 euros, un home va cobrar de mitjana 5.500 més. I una altra dada negativa, creix també el nombre de mileuristes.
Ja saben, aquesta gent, sobretot joves, però no tan joves també, que només perceben 1.000 euros al mes. Els Estats Units afluixen una mica i anuncien que el Consell de Seguretat de l'ONU votarà demà una resolució que inclou sancions per Corea del Nord, però menys dures del que estava previst.
Segons l'ambaixador nord-americà a les Nacions Unides, John Bolton, el text evita les sancions militars però castiga econòmicament Corea del Nord per la prova nuclear que va fer dilluns. Tot i això, els primers testos fets pels avions dels Estats Units a la zona on es va fer l'assaig no han trobat pel moment cap senyal de radiació.
Alerta aquesta notícia de darrera hora. Des de fa una estona, un grup d'ocupes s'han pres al peu de la lletra l'anunci del benvingut a la República Independent de casa teva. I clar, protagonitzen una peculiar acció de protesta a l'IKEA de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta última hora la tenim amb Josep Ferrer. Josep, què està passant exactament?
Bé, doncs ara t'he de dir que ja no passa res, perquè des de fa uns 10 minuts els joves ja han abandonat de manera pacífica i sense cap mena d'incident al centre comercial IKEA de l'Hospitalet. El que passa que sí que durant una horeta sí que s'ha protagonitzat una història, diguem-ne, que ha quedat amb una anècdota simpàtica i divertida. Si et sembla, t'explico el que ha succeït. Cap a les 8 del vespre, un centenar de joves de l'Assemblea per la Vivenda Digna de Barcelona han entrat en el centre comercial IKEA de l'Hospitalet. Els vigilants de seguretat del centre els han volgut impedir l'entrada, però evidentment no ho han pogut fer. Aquests joves han anat de seguit cap a la zona d'exposició de llits de l'IKEA. Quan han arribat allà, s'han despullat, s'han posat els pijames i han fet el que fan els joves quan es troben, doncs, que colònies, per exemple, i han començat a fer una guerra de coixins i a cridar consignes. Si et sembla, podem escoltar una persona, que Ada, que és una d'aquestes persones que ha participat en aquesta protesta i explica els motius d'aquest acte.
Hem vingut aquí, que efectivament hem vist que qualsevol cosa no necessària es pot comprar a un preu bastant mòdic, però és que seguim sense tenir casa on ficar totes aquestes coses, perquè la casa és caríssima, és terriblement cara i la gent no la pot pagar.
Els joves també han dit que ells estan disposats a parlar d'habitatge en qualsevol moment. Val a dir que els Mossos han intentat que els joves marxessin el més aviat possible. Els joves han decidit marxar quan ells han volgut. També comentar que les persones que estaven a l'IKEA comprant han pogut comprar en tota normalitat a les diferents seccions de l'IKEA, excepte, lògicament, a la secció de llits. Com deia, des de les 9, doncs, els joves ja han marxat i no hi ha hagut cap mena d'aldarull.
Gràcies, Josep Ferrer. Ja ho saben, durant una horeta, IKEA s'ha convertit en l'hotel IKEA. I com que no és habitual sentir un polític disculpar-se, escoltin què ha dit avui la vicepresidenta de la Vega sobre el colabrot viscut amb José Bono i la seva eventual candidatura a alcalde de Madrid. Recordin que sembla que sigui una cosa que a nosaltres no ens agafa, però escoltin, Bono sempre, sempre és una peça important davant d'un eventual gir del PSOE cap a altres qüestions que ja tenim conegudes d'altres temps. Sentim a la vicepresidenta de la Vega dient: ens hem equivocat.
La primera, disculpes, porque en los últimos días ha habido demasiada confusión con la candidatura. La segunda, comprensión, porque la cita electoral es una cita muy importante y a veces esa importancia imprime también cierta tensión en el proceso de elección del candidato. Y en tercer lugar, y sobre todo, confianza, porque estoy segura de que los socialistas madrileños presentarán una buena candidatura.
Doncs bé, ja ho han sentit. Ara anem al temps. Francesc Mauri, què tal?
Molt bé, bona nit.
Bona nit i felicitats per la part que et toca, eh?
A veure...
Doncs perquè els meteoròlegs i, en definitiva, a tots els ciutadans ens han instal·lat un nou radar a Tivissa. El Servei Meteorològic de Catalunya comença les obres per instal·lar un radar a Tivissa, que serà el quart de Catalunya, no?
Sí, sí, el quart i darrer per cobrir, doncs, perfectament tot el territori català. Bé, mai... Cal dir que mai, per molts radars que poséssim, cobriríem perfectament tot el territori, perquè hi ha condicionants, sobretot de tipus orogràfic, doncs, que fan que no s'arribi tots els racons, i a més no tots els núvols descarreguen des de la mateixa cota, i per tant això complica el lloc d'instal·lació. Però bé, fet aquest comentari, aquest quart a Tivissa donarà molt bon servei a les Terres de l'Ebre, meitat sud de Catalunya, a banda de la Creu del Vent, que hi ha a la Penedella, el de Vallirana, i el del Puig d'Arques, en aquest cas cap a les Gavarres gironines. Doncs, amb aquesta bona notícia hem de dir que, per aquells que vulguin també bones notícies al cap de setmana relacionades amb el temps estable, doncs aquest arriba, i tant dissabte com diumenge, doncs sembla que el sol s'ha d'imposar, tot i que hi posarem algun però. Un d'ells, doncs, la presència d'intervals de núvols a la costa i prelitoral, un altre les boires matinals a l'interior, un altre algunes nuvolades que poden sorgir al migdia i la tarda de diumenge al Pirineu, sense més conseqüències tot plegat. I la temperatura, això sí, molt contrastada entre el dia i la nit, calor pel que és l'època de l'any a migdia, però en canvi fresca o fred en hores nocturnes.
Gràcies, Francesc Mauri. Et noto una mica encostipat, potser?
Bastant encostipat.
Doncs millora,
sí, sí.
Eh?
Moltes gràcies. Suposo que el cap de setmana amb aquest solet i aquesta bona temperatura diurna ajudarà.
Doncs sí, que posarem a Francesc Mauri al sol perquè es vagi assecant. Moltes gràcies. Adéu. Fins
després. Adéu.